Passen 3 minuts d'un quart de 10 del matí, moment de la tertúlia dels dimarts, una tertúlia avui, evidentment, amb un tema central, que és aquest aniversari de la jornada de l'1 d'octubre. Jordi Pasqual, bon dia.
Bon dia.
Raül Martínez, bon dia.
Molt bon dia.
Aina Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
Eduard Gené, l'home que arriba quan vol, bon dia.
Efectivament, com tot si fa no fa.
Estimats oients. Si comencem d'aquesta manera...
Comencem amb retrets.
Amb aquesta posició. Amb aquesta posició, a més improcedent.
Ah, sí, totalment.
A més improcedent.
Totalment.
I a més, si hagués de parlar, per què he arribat tard per... dels parquímetres.
Ah!
Aleshores ja...
Vam queixar-nos això, eh?
Parlem-ne.
No, d'això i per què llançar les escombraries de l'Avinguda Cerdanyola és una aventura cada dia. No saps on seran els contenidors. De veritat, eh? És un escape room. És un escape room.
T'es canvien cada dia.
Sí, cada dia el canvien de lloc.
És el moment de queixa personal? Tinc dos.
Endavant, abans de començar l'altre cosa, si voleu començar...
A Sant Cugat hi ha parquímetres?
A Cugat hi ha, a més, gairebé... Tens raó ni tot.
Sí.
Vols que digui una cosa?
Sí, però jo els insulto...
Roger, digue-li el micro, però el que has de dir.
No l'he fet servir mai a la vida, ni sé com funcionen.
El parquímetre de Sant Cugat. Jo l'utilitzo poc, però és cert
que
pots establir-hi una relació, diguem-ne, de proximitat, perquè és una màquina que té rotllo, no?
Sí.
Això que té un garatge a cada punt del poble.
No, tinc garatge i vaig amb bici a peu.
Quan després està 3 minuts davant d'ell i preguntes, però escolta, per qui m'has de... Què et passa?
Són lents.
Bé, ara, Roger li pedrà bon dia, per cert.
Bon dia, bon
dia. Que no t'havia saludat. Doncs escolteu, fa 2 anys vam viure un dia històric, sense cap mena de dubte, un dia que no sé vosaltres ara amb la perspectiva com el recordeu. Jo el recordo molt llarg, és que res, va començar molt d'hora al matí, vam acabar molt tard.
Bueno, va començar un divendres, no?
A la nit, sí, de fet sí.
És un diumenge que va començar un divendres.
Amb jocs infantils.
Sí.
Una mica ara s'arriba aquest 1 d'octubre, prèvia a la sentència, amb una certa, un cert moment d'impàs, no acaba de quedar molt clar què és el que passarà després d'aquesta sentència. Quina sensació teniu ara mateix?
Ja estem en silenci, no?
Sí, per què marxeu tots?
És que parlar de l'1 d'octubre 2 anys després és difícil, no? Perquè... Suposo perquè ja ho comentàvem una mica la setmana passada, el moment polític ha canviat molt i ara... parlem de l'1 d'octubre com un moment que hauria pogut ser, bueno, que de fet va ser clau, no?, en la història de Catalunya, però que no va anar en la línia que molta gent volia, no?, perquè després la política anar redefinint-se i el que en aquell moment semblava relativament clar que podia avançar cap a la independència de Catalunya, com a mínim un canvi de l'estatus del país, més bé va passar al contrari, no?, perquè va arribar l'aplicació del 155, eleccions autonòmiques, amenaces de il·legalització de partits, que per sort, de moment, no s'han complit. Per tant, aquelles aspiracions nacionals en sentit d'independència que hi havia en aquell moment, no només no s'han complit, sinó que fins i tot han anat un pas enrere, i això jo crec que s'ha acabat vivint de certa manera com una derrota col·lectiva que ens recorda la capacitat que té la gent de mobilitzar-se i com pot impactar la voluntat de molta gent en la vida política, també institucional, però la concreció d'allò que demanava aquella gent encara no ha arribat, i això per un costat pot generar frustració a algunes persones i encoratjar a buscar altres fórmules de seguir buscant. Digues, Aina.
No, que tinc la sensació que tota aquella gent que aquell dia va votar i es va organitzar perquè es pogués dur a terme una votació, molt clar què passaria després i què volia tampoc ho tenia. És a dir, crec que a vegades la capacitat d'anàlisi dels mitjans, la gent que esteu al dia a dia, la gent que hi penseu molt, diguem-ne, potser us porta a un mig i llarg termini, no? Òbviament aquella gent volia la independència, diguem-ne, d'una manera, o el dret a determinació, si més no, sí. El dret a determinació d'una manera més o menys col·lectiva, o hi havia aquest sentiment, no? Però ben bé, què s'esperava després d'aquell moment? Jo crec que la gent senzillament no ho sabia. Havien posat una pastanaga que es deia 1 d'octubre, que es deien urnes, que no saps com apareixeran, o sigui, vam generar tot un simbolisme al voltant d'aquell dia, tot això, no? I es va materialitzar una cosa, però vull dir, ho dic perquè s'han frustrat la voluntat col·lectiva, és a dir, sí, però crec que a vegades jo, a mi el que em passa amb aquell dia és que crec que va ser un dia d'empoderament col·lectiu impressionant i ja, saps? És a dir, no crec que hi hagués molt més enllà d'això.
I com que
de les persones que ho feien, de les persones que ho estaven orquestrant, o sigui, no, de les persones que defensaven les urnes sense saber ben bé ni d'on apareixerien, no gent de l'ANC, no gent dels CDRs, no gent de... no, la gent.
O sigui, sí, la gent que havia portat la clau de la mobilització en Catalunya durant els anys precedents, que explica, diguem, el que va passar després de l'1 d'octubre, sí que tenien aquesta voluntat. És a dir, qui realment havia organitzat fins al moment tot el que era la mobilització independentista, que és cert, que és ANC, que és Òmnium, que posterior va ser...
Tinc la sensació que és un tant per cent de la gent molt petit, això que estàs dient.
Pot ser, però després és la gent que després ha seguit sobretot mobilitzant-se. Quan ara diem no podem comparar les mobilitzacions d'aquell moment amb les d'ara, quan et fixes, qui està mobilitzant-se ara seguint la reivindicació que havíem mantingut abans, i especialment l'1 d'octubre, són els que ja estaven protagonitzant les mobilitzacions d'abans, o com a mínim organitzant-les.
Però que el 2 d'octubre, ai, l'1 d'octubre, mira, també em passa un dia, perquè l'1 d'octubre ja és el producte de molts anys. I sobretot, després de 2 anys... pensar sobre allò, no podem evitar que tot el que ha anat passant després es vagi canviant la mirada, la mirada sobre el dia. Jo crec que efectivament l'acció que es va produir, ahir vaig veure un curt que ha fet en
Armadàs,
Can Destí, que trobo boníssim des del punt de vista de descripció cinematogràfica i tal, no? I aquella gent que estaven fent determinada cosa, que quan arribaven les urnes, que no sabien d'on venien, qui les portava, qui deixava de portar, etc. Allò creava un tipus, creava com una sensació de por per una banda, però de plenitud per una altra, les dues coses. Igual com la presència de moltíssima gent, les cues per poder, el resultat final, amb tota la... en tota la repressió que es va produir, al final va ser molt bo. El que passa és que una cosa és la il·lusió, el desig, inclús un futur pensat d'una forma coherent, i l'altra cosa és allò que en diuen el principi de realitat. I el principi de realitat, a mi, em diu, no ara, sempre, que hi ha un estat, aquest que tenim, i un altre seria exactament igual, que el que no pot permetre i no permet mai és que algú li tregui el poder. En aquest cas, el poder econòmic. Perquè hem de pensar sempre el mateix. O sigui, Catalunya, si Catalunya, perquè resulta que la Unió Europea i Estats Units i la Xina... O sigui, si els 5 que veten la ONU, perquè diem la ONU amb 190 països, no, 5, perdoni, perquè hi ha 5 que després de moltes discussions diuen sí o no. I per tant, si aquests 5 diuen no, ja poden votar els 185 restants, que tant li fot. Si aquests 5 diuen sí, no hi ha cap problema, però quin estat es deixarà escapar el 25% del PIB? Quin estat es deixarà escapar el 28% del turisme? Quin estat? Ningú, cap estat, ni un, diguis qui es digui el nom del partit que estigui al front. Ningú.
Jo, quan penso en l'1 d'octubre, clar, o sigui, pensem en tot el llarg recorregut, no? Però també jo penso en el dia 1 d'octubre, no? I va ser un 1 d'octubre ple d'emocions, ple de sensacions, ple de... no? I aleshores... és el que deia, és el que es comentava, no? O sigui, la sensació de que la gent no sabia què, però ho estava fent, no? I el que notaves en tothom era que no sabies exactament quin era l'objectiu, com deia ella, pues tu tens una previsió a llarg termini, és molta il·lusió, emoció, sensacions, i jo aquell dia sí que el recordo com a ple d'emocions, com a ple de sensacions de carn de gallina, que diria l'altre, no? De gallina de piel. I aleshores també és una manera d'afrontar-lo i forma part no del procés, sinó part de tota una història i també s'ha de veure allà. Vull dir, no es va aconseguir tot, però tot potser no es podia aconseguir o no era el moment o el que sigui, però sí que forma part de... Les coses han canviat i les coses són diferents, i són diferents per múltiples situacions, per la situació de presos, d'exiliats, el 155, de tot això. Però també és una qüestió que, bueno, va sorgir i va posar-se de manifest una situació que era latent o que funcionava d'una altra manera, i que per tant es va aconseguir un focus, no? I aquest focus està, i com evoluciona, doncs va evolucionant de diverses maneres, no? I aquest dia és un moment d'esclat de noves sensacions, noves emocions i noves situacions polítiques, socials, que marcaran els propers mesos i els propers anys.
Per mi és interessant, una mica potser acabant de concloure el que deia abans, que ho he deixat com potser la reflexió a mitges, és que per mi llavors, tenint en compte aquesta sensació de que el curt i o sigui, el mig i el llarg termini era poc previsible per la gent en general, no? Senzillament la gent tenia aquell dia com una pastanaga i no sabien ben bé, no? Què passaria i què no passaria. Per mi llavors l'interessant és aquell dia, d'alguna manera, què genera en els cors de la gent, no? O sigui, jo recordo que després vaig estar escrivint sobre aquell dia i així, i m'agradava la idea de que hi ha hagut un dia a Catalunya, no?, on totes les persones, o moltes persones, o 2.200.000 persones, no?, han sentit, ni que sigui per un instant, que juntes podíem aconseguir una cosa o que juntes ens podíem arribar a organitzar una cosa molt gran, no? Crec que aquesta sensació de col·lectivitat, aquesta petita llavor de col·lectivitat, és molt interessant, perquè persones que estem organitzades habitualment, persones que tenim tendència a parlar en públic o a organitzar-nos, a enxarxar-nos, és una cosa que més o menys, de tant en tant, és una llavor que sents, no? Però hi ha molta gent que no viu així, que viu des d'un punt més d'aïllament, individualisme o així, i que aquell dia, de cop, molta gent va compartir aquesta sensació. I per mi aquest instant en el que 2.200.000 persones comparteixen aquesta sensació és molt interessant com a poble, com a ciutadania, com a societat organitzada i amb potencialitat de fer altres coses. Per això és una mica com concloent el que deia abans, no? I que em quedo molt en un sentir d'aquell dia, de les persones que hi participen.
Home, jo crec que en aquell moment, justament perquè hi havia molta mobilització, perquè hi ha gent que va sentir aquest cert anhel que no havia sentit en la seva vida, estaven disposats ja a seguir la mobilització, i això explica el 3 d'octubre i explica les següents vagues generals i uns moments claus que haguem pogut ser determinants en el sentit que la majoria de gent volia, no?, que era la independència de Catalunya, i que no es va materialitzar. Llavors jo entenc la frustració que deia abans i que m'ho criticaves una mica, no com una cosa per se negativa, és a dir, simplement hi ha molta gent que es va mobilitzar en un sentit i que 2 anys després veu que no s'ha materialitzat, i crec que és innegable que molta gent va anar en aquest sentit. Que no sabia ben bé quin és el fil a seguir per arribar, d'acord, però és un poc aquella frase que diu, no?, l'utopia és el motor del canvi. Tens un objectiu que no saps com arribarà, però és la mobilització o l'empoderar-te, l'avançar el que et portarà cap a aquell lloc. En aquell moment ja havia aquest sentit, no se sabia quina seria la línia a seguir, i després hem vist que passats anys, doncs aquesta utopia continua sent una utopia, no? I després hi ha la idea, pel que dèiem abans del paper dels estats, no? És que tots els estats tenen una lògica de control. De fet, els estats bàsicament són això, creen la seva pròpia legislació, funcionen de forma tancada, i això ens porta un poc a la idea un poc anarquista de cap estat ens farà lliures, no? Vull dir que jo crec que també l'1 d'octubre ens va fer reflexionar sobre què representa un estat, però ja no l'estat espanyol, sinó què representa un estat com a estructura de poder.
Exacte.
Sí, això és molt interessant. No? Mm-hmm.
Per mi l'1 d'octubre va ser una superació personal i a nivell de poble. Superar aquell 1 d'octubre, i quan dic superar vull dir que apareguessin urnes, que poguéssim anar a votar, que hi hagués la il·lusió que hi va haver i que després poguéssim acompanyar tota la gent que va anar a votar i la gent que estava dins custodiant les urnes i que vam estar custodiant les urnes fins al final de tot, per mi crec que va ser un èxit total i absolut. Per mi un motiu de onda satisfacció, que dirien aquell, va ser l'orgull d'un poble que pot expressar-se lliurement, lliurement entre cometes, però que ho vam poder fer. I penso que som capaços de fer això i de fer molt més. Després hi va haver frustració? Per mi no. a mi de seguida, al cap de pocs dies, el que va bé, i després el camp amb el 155 i tota la repressió que ens ha arribat, el que hi ha hagut és també molta incertesa. Incertesa que s'ha traduït no solament a nivell de Catalunya, sinó també a nivell local, després de les eleccions, i permeteu-me que faci aquesta barreja, també, però bé, a nivell local també tot el que ha anat passant amb les eleccions i tot això, a mi m'ha provocat incertesa. Incertesa perquè les barreges que s'han produït a diferents ajuntaments, les que s'han produït a la pròpia Diputació i el que ha passat a nivell polític entre uns i altres partits, a mi em confon i m'ha confós. I estic en una situació, que això ho hem comentat en diversos llocs i en diverses persones, que ara mateix no sabem massa bé cap on tirem, ni cap on anem, ni quin és l'objectiu i els objectius que tenim plantejats els catalans. Per tant, així, he dit de forma molt ràpida, sé que ho he dit molt, molt de pressa, però hem passat d'una situació doncs, que per mi va ser un gran èxit històric, diria, que formarà part dels anals i de la història de Catalunya, una situació d'incertesa total que no sabem com, per on tirarà.
Però perquè és el que deia abans, Aina, l'1 d'octubre era una carlota que tots seguíem, de sobte desapareix la carlota i ens intenten posar de tant en tant alguna i no ens la creiem, perquè, visto lo visto, ha canviat massa el panorama polític.
Sí, i citant-te també a tu, crec que és molt interessant el que has comentat, la mirada de dir molta gent se n'adona que les estructures d'estat o que les, no, les estructures d'estat se't poden girar en contra, no? Que aquesta policia, aquesta, no? aquest sistema judicial, totes les lleis, no? et poden girar en contra, només això, i se's poden qüestionar, no? I per tant això també t'obre noves mirades, no? Perquè llavors si pots qüestionar les lleis, la normativa, el que sigui, en un àmbit, també ho pots qüestionar en molts altres, no? I crec que això genera una actitud de crítica en la població que també és interessant.
Però el fet de les votacions de l'1 d'octubre per mi era com un acte de força, de força democràtica, evidentment, un acte de demostració, de dir, veieu estat, en aquest cas estat espanyol, veieu fins a quin punt arriba la demanda, el desig, les ganes, la realitat d'un poble que vol una cosa determinada. Ja us ho demostrarem d'una forma pacífica, us ho demostrarem d'una forma democràtica, etc., encara que vosaltres no vulgueu. Després va haver-hi el que va haver, tancament de moltes escoles, de molts llocs, perquè va haver-hi la repressió total, etc., etc. Però això ja venia d'un altre referèndum anterior, i això ja venia que com a mínim de 7-11 de setembre amb moltíssima gent al carrer, fent unes demostracions, unes exhibicions que sortia a tota la premsa europea, bàsicament, perquè la resta del món no tant. Per tant, això era per mi el dir, anem una vegada més a demostrar quina és la voluntat de la gent, del poble. Però també els tants percents també importen. Clar, el dir, nosaltres, o sigui, el poble de Catalunya vol això. Moment. Va haver-hi unes votacions negatives en la pròpia votació, 2.200.000 i pico favorables, 178.000 sense ser negatius, que volia dir que hi havia gent que en ple dret sí anava a votar i deia que no, que és com ha de ser, poder anar a votar. I per mi que el fet aquest era una mica dir, demostrem la força que hi ha perquè finalment es pugui fer un referèndum realment oficial i que tingui un resultat que després tingui un efecte real a la configuració del país. I això és el que no va passar perquè no es volia que passés, i ara ho estem veient. O sigui, l'evolució que hi ha hagut des de fa 2 anys fins ara, la primera evolució que hi ha hagut és que dintre de les forces independentistes s'han anat perfilant diferents opcions, diferents maneres de contemplar aquest futur immediat, que ha fet que automàticament, com passa gairebé sempre, que la cosa perdi força. Perquè aquesta il·lusió que tu apuntaves, en aquesta cosa de dir anem a fer una cosa i no sabem exactament quin resultat tindrà, però la volem fer, necessitem fer-la perquè és l'única que podem fer, això s'ha perdut. Jo ho veig perdut, aquesta idea. perquè vegem aquest moment serien, tu fas això, tu no estàs d'acord. Avui aquest dematí hi havia una entrevista directa amb el Carles Puigdemont de la Mònica Terribas, que jo evidentment he dit un tros, però no l'he dit tota. Clar, quan tu penses el que suposa en aquest moment que hi hagi, fent la conya corresponent com pot fer Polònia, un president que es posa en contacte amb el president real, si es posa, l'autèntic, per determinat tipus d'accions, això no va, per mi, no va.
Jo no tinc tan clar que l'1 d'octubre, justament perquè estem en aquest moment de... anem a mobilitzar-nos tots i és una gran esperança i la gent que es va mobilitzar, que després potser podríem parlar una mica de tota la gent que no es va mobilitzar i que ho ha viscut radicalment diferent, però en qualsevol cas no crec que tots tingueren tan clar si això era un referèndum en si, si anava a ser una estratègia per demanar un altre referèndum. Jo crec que la gent estava allà perquè considerava que això anava a ser útil per a fer avançar el país.
No parlava de la gent, sinó dels polítics, clar.
Creieu que els polítics sabien que algú més que la gent? És a dir, perdó, eh?
Però... jo crec que la majoria no.
Jo també.
Encara que després tenim declaracions com la de la Clara Ponsatí dient allò d'anàvem de farol, tal, no sé què, que fa intuir que alguns sí que tenien.
Sí, potser se n'havia, ho havien parlat, però...
O sigui, una cosa és saber, altra cosa és... pensaven que... jo penso que sí. Ara, saber, ningú, ni ara tampoc, eh?
Teniu la sensació, però... que serà molt difícil tornar a mobilitzar la gent de la manera com estava disposada a mobilitzar-se aquell 1 d'octubre, passi el que passi.
És que això, si ho planteges com una imatge de l'atletisme, vull dir, tot i que el procés s'ha agafat, o sigui, la paraula procés s'ha convertit en una paraula, doncs, pejorativa pràcticament, no? Tu pots veure com una marató, i en aquesta marató, doncs, hi ha algú, o tots vam sortir molt ràpid perquè anàvem sobrats i vam arribar a l'1 d'octubre. I aleshores vam pensar que això, als 1.500 metres o als 2.000 metres ja estava. Si tu planteies d'una altra manera, si et planteies que això són passos o que són evolucions, doncs en aquest desenvolupament tu el que tens són... pues dents de serra, situacions en les que estan super efervescents i situacions en les que està super depre, com en una marató, tu passes el quilòmetre, no, la pàjara del quilòmetre 27, la del 32, la del no sé què, però després també tens moments d'eufòria que penses, ostres, ara vaig sobrat. Vull dir, clar, si tu mires com aquest recorregut a llarg termini, doncs forma part de la situació. Ara, si tu tens un objectiu, si tu enfoques totes les forces per a continuar corrents, etc. Si tu arribes un moment que, no, mira, jo ho he donat tot, el quilòmetre 17, jo paro, jo m'aturo i me'n vaig a casa i continuo amb la situació. Però si tu t'ho planteies, doncs encara falta i és un procés, cap a on va aquest procés, i tu vas dirigint aquests objectius fins a l'objectiu final, doncs vas tirant, i què és el que passarà? Doncs pues no ho saps. La independència, pues aquest és un dels objectius que té molta gent, i per tant aquest seria l'objectiu cap al qual lluitar una sèrie de gent, i tu dius, què és el que diu eixamplar la base? Que és, bueno, pues som al quilòmetre 17, anem a baixar una miqueta i anem a descansar una mica i anem a veure si passem aquest quilòmetre i mig que és dolent i continuem. Doncs això ja no parla de frustració, també parla de, bueno, la frustració és el que s'acaba i l'altre és continuar, el que s'ha de tenir és un objectiu, perquè clar, quan deia Eduard, no, és que aquí ningú no sap quin és l'objectiu, aquí ningú no... doncs aquest és el problema, però són projectes a molt llarg termini, i potser la frustració o aquesta situació és la que arriba quan tu creus que ho podràs obtenir ja, que viuràs una situació com la que s'han viscut en uns altres països, com va sortir en el seu moment Eslovènia, o que pots viure el que pot ser Escòcia, que seria el més lògic, però doncs aquests són les passes cap on es pot anar, però sempre plantejant que no ho tindré tot ara i avui. Mm-hmm. I aquesta és una...
És que ideal per mi seria Txecoslovàquia.
Clar. Sí, mira com s'ha quedat Eslovàquia, clar.
Però vull dir, ideal des del punt de vista de dir, doncs arribem a... no estem d'acord en que volem estar junts, doncs vinga, treballem-ho i fem-ho.
Jo el símbol que el posa el Raül em sembla molt encertat, I però jo hi afegiria, però, que efectivament estem potser corrent, estàvem corrent una marató i arriba un moment que estem com molt cansats i diem bé, aturem-nos, tornem a començar, entrenem-nos millor, etc. Però jo crec que aquí també ha passat una cosa important, que és que hem perdut el lideratge. I aquí és on jo trobo a faltar aquesta il·lusió. Jo personalment, i penso que molta gent, necessita tenir uns punts, un lideratge, algú que vagi al davant i vagi marcant una mica el camí. A mi no m'agrada ser, era un bé que vaig dient bé, bé, bé i tot em va bé, no? Ni molt menys, no estic parlant d'això. Estic dient de que realment aquell lideratge que hi havia, que no era no solament del president, en aquest cas del Puigdemont o dels líders polítics, sinó que era de totes les forces o de la majoria de forces polítiques del país i també de la societat catalana, no? Que també anava molt cap endavant, que es tirava molt cap endavant, tothom tirava cap endavant. Això en aquests moments i després de passats aquests 2 anys, això crec que s'ha perdut. No hi ha aquesta força, no hi ha aquest lideratge que ens permeti seguir tirant endavant i il·lusionar-nos.
A més, certament no hi ha aquest lideratge, també hi ha com no només una dispersió, que a mi en certa manera la dispersió em sembla interessant, però sí que hi ha molta marca blanca, no? Diguem-ne, sóc incapaç de dir la quantitat de marques vinculades a la disgregació de Convergència, vinculades a moviments socials més grans o més petits, que si ara Tsunami Democràtic, ara no sé què, ara tal, costa, no? Costa veure, i és molt fàcil generar una marca i esponsoritzar-la, diguem-ne, sense un discurs profund i una estructura profunda a darrere. I a més, no només s'ha capat, diguem-ne, una mica el lideratge, sinó que a més, els que havien, a part de la gent que està a la presó, diguem-ne, les entitats que havien aconseguit un lideratge, per mi s'han com difuminat una mica, no? Potser no parlo tant per Òmnium com per ANC, la sensació de que s'ha polititzat i per tant ha generat que ja no arrossegui massa social, sinó que estigui polititzada cap a un partit, per tant és una, diguem-ne, marca blanca, sembla que sigui una marca blanca d'algun partit i per tant això genera animadversió, ja no és un element aglutinador, això una cosa, i l'altra és que finalment aquesta gent a la presó, abraçades al Raül des d'aquí ja que estem en antena i és del poble, no només ha generat que no hi hagi lideratge, sinó que ha sembrat por, no? I que aquesta por llavors es multiplica en detencions com les de l'altre dia, que són, diguem-ne, a capes més baixes de la població. Per tant, una mica com reblant tot el que comentaves tu Rogeli.
I pensa la quantitat encara de coses que estan pendents. Clar, el senyor Trapero està esperant que el jutgin, sí. I darrere d'ell un munt de gent, i no s'ha acabat ni s'acabarà. Jo continuo insistint en aquest tema perquè em sembla important, el poder, o sigui, la raó de ser de qualsevol estat, de qualsevol, és precisament això. És si no actues d'acord amb segons quin esquema, un quadre que pot ser molt ampli, no cal que sigui una cosa molt estreta. Si no actues dins d'aquest quadre, haig de carregar-te, segur. No pot existir. Perquè és tot arreu, no passa
aquí,
només
aquí. La meva percepció era que sí, que així com els partits, això ja és, és la meva opinió, com tot el que surt de la meva boca, que és la meva opinió, però així com els partits, em sembla interessant que no vagin junts, perquè cada un té un argumentari que a sustentar, i em sembla interessant, no? I que no, és barrejar ous amb caragols, però sí que uns moviments socials diguem-ne, que lideressin l'autodeterminació, crec que era molt interessant. I quan s'han polititzat els moviments socials, crec que és un error greu, saps? I aquí per mi ha faltat cintura o ha faltat mà esquerra a l'hora de que els moviments socials seguissin liderant això. I de cop és com si haguéssim cedit als partits I hem cedit massa i llavors ja per mi és un pollo sin, un gallo sin cabeza, com es diu, no?
Les entitats socials en tot cas s'han partiditzat, no? Perquè polititzades sí, ja ho estaven.
Bueno, sí, però s'han vinculat a partits,
però
no?
Jo pregunto, i pregunto tu, Aina. Tu creus realment que els partits polítics, siguin quins siguin, permetran que sigui un grup que no sigui polític el que porti la direcció d'una acció determinada?
Jo crec que hi ha hagut un moment en què l'ANC i Òmnium van portar la direcció.
Sí, però això exactament.
I en canvi ara...
Fins que ha arribat un moment en què han dit no, som nosaltres.
No, jo
tothom,
crec que...
Tothom es vol fer amo del que sigui.
Bueno, això és ridícul, com sempre.
Bueno, jo és que no dic que sigui bon i dolent, eh? El que estic dient és això que et deia al principi de realitat, o sigui, els partits polítics van deixar que Òmnium i OEC funcionessin mentre seguien una, diguéssim, no una norma, però mentre seguien el que ells mateixos volien. Quan això no va ser així, doncs, dic prou, nosaltres som els que manem.
Ja, no ho tinc clar, però sí, potser sí que tens raó.
I a mi m'agradaria que no fos d'aquesta manera. Però és que jo penso, a la Revolució Francesa va passar exactament igual. Hi havia un punt determinat, fins que va arribar uns que van dir, nosaltres som els que manem.
I tallem caps.
No, i tallem caps, exactament.
I mira, no, i pollo sin cabeza.
Però tu, sí, però tu... comentes, no?, la situació de disgregació, que també forma part d'aquesta pues, pàjara o sensació de que, bueno, tothom pot, a Río Revuelto, ganancia de pescadores, no sé com es diria en català, però és aquesta situació. Però si mires l'altre camp, quan tu veus totes les detencions i després ja es veurà què és el que passa, no? Però la sensació és, quan veus que comencen a intentar, que la narrativa ens aporta a que ETA, Tita, Dine, CDR és Catalunya, vol dir que algú creu que aquest moviment és prou important com per a tractar de matxacar-lo d'una manera brutal. És a dir, ja no sé el que tindrà la gent i després veurem què és el que passa i pot passar qualsevol situació, però el que està clar és que la narrativa que tu sents de tots els mitjans és una vinculació directa entre el que va passar l'altre dia i ETA. Gent que diu, l'altre dia va haver-hi una portada que diu que la Guàrdia Civil diu que s'està vivint una situació pitjor que la de Catalunya que la del País Basc al llarg d'ETA. I penses, en 40 anys hi ha 1.000 morts. A mi, o sigui, jo crec que a la Guàrdia Civil i a molts dels Guàrdies Civils els hauria de fer, haurien d'agafar els companys i companyes que diuen això i arrossegar-los per camins arrossegats, estirats del no sé què. Per què? Perquè és una barbaritat. Però aquest és el discurs. Quan han d'arribar aquest discurs, quan han d'arribar aquesta vinculació per tractar de justificar un element, vol dir que no tenen arguments i vol dir que creuen que aquest és un moviment molt perillós.
Sí, però això ja ho vam parlar l'altre dia. Clar. Al final és la batalla discursiva dels mitjans, que la guanyen ells.
Però això, però, clar que la guanyen ells, però quan tu veus aquesta narrativa vol dir que aquest moviment no els agrada, que aquest moviment el consideren perillosos i que estaran disposats, com ha estat, a lluitar contra tots aquests elements. Però també t'està dient que tens alguna cosa que és molt brutal i molt important, perquè si no, no es preocuparien tant, si no es riurien de tu.
Sí, sí.
I quan no es riuen de tu, quan no poden riure's de tu o quan no poden acabar amb tu rient-se, doncs el que tens és una vinculació. Gomados, Tita, Dine, ETA, fotos, parlant del CDR i traient la foto de l'atemptat de Vic. Aquesta vinculació, en realitat, hauria de, a molta gent li hauria de sentir fort de dir nosaltres no hem fet, no som violents, nosaltres no hem assassinat 1.000 persones, nosaltres no s'ha viscut en aquesta
situació. La barra lliure del periodisme espanyol és una meravella, també.
Bueno, però això és el que hi ha, des de Queipo de Llano i les converses al costat de la Ximeneia. I, per tant, això és un element que també s'ha de tenir en compte, vull dir que hi ha disgregació a una banda i hi ha disgregació a una altra, i sensacions de que alguna cosa s'està movent.
A mi m'agradaria afegir una altra cosa, que sap greu, però és així, que s'acaba el temps, Jordi.
Estava mirant, dic, no sé què dir, no sé si queda molt.
A mi m'agradaria dir una altra cosa. El percentatge de vots favorables a la independència de Catalunya en els millors casos, en els millors casos, si avui es fes un referèndum oficial, normal, tal, 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 jo personalment penso que no passaria del 52%.
O que no arribaria, però si és possible.
Per tant, vol dir que tenim, suposant que hi hagués una actitud per part de l'Estat benevolent, democràtica, tal, 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 continuarem tenint un problema important. Perquè ja sé que el 50,1 ja és majoria, ja ho sé, però penseu-hi per un moment des del punt de vista familiar, d'amistat, de relació, de veïnatge, etcètera, etcètera. Penseu el que suposa això. No, no és broma, és una situació complexa i difícil.
Però igual de complexa i difícil és que no canviarà res, vull dir, perquè el 50% aproximadament està igual Catalunya sigui independent o no ho siga.
No, però vull dir-te que efectivament, inclús en aquest cas, estem encara... Jo, tu proves abans del fet de l'ETA, a mi quan sortia de l'ETA i deien què havia de ser el País Basc i tenien, si no recordo malament, el 9% dels vots, o el 10%, jo pensava, hòstia, a veure, és com estar en una habitació, són 100 persones i n'hi ha 10 que diuen com s'han de seure la gent, no? Però som 100 persones i tu sou 10, per tant no maneu els 90 restants. No, és que això va així.
Raül, no tragues la llengua i parla, home.
Sí, ara...
No, vull dir que són i 54,
no? No, teniu un tas, que dona per molt aquests 5 minuts encara.
La propera tertúlia monogràfic del País Basc.
La setmana que ve, si voleu, obrim el meló. Avui no ens dona.
Em sembla que tindrem més feina la setmana que ve.
Sí.
Jo, en un altre ordre de coses, el que veig és que actualment els partits espanyolistes criminalitzen ara mateix les eleccions i jo crec que ho fan amb una base estadística. Crec que abans de fer tota aquesta campanya electoral que estan fent, l'última que hem vist, bueno, o que hem vist, que jo he vist, que és la del PSOE aportant la paraula Espanya en la seva campanya electoral.
Espanya ahora.
Ahora, sí. En el cas del PSOE, tot això és rentable per ells i per tant en aquesta línia és en la que van, aquesta línia és la que creuen que els donarà més vots al marge del que pugui o deixi de passar a Catalunya. Espanya és molt important, Espanya unida, Espanya libre, Espanya una, tot això encara els hi porta molts vots i això són estudis que s'han fet, són estadístiques que ja ho veurem, ja ho veurem passades les eleccions, però realment és amb el que creuen, amb el que pensen i el que és el que faran, el que estan fent.
Tu fixa't en el tema que dius ara de massa Espanya, que no vol posar-se en massa Espanya, es posarà en més país. I precisament, i aquest és un problema que comença a tenir Espanya, és que Espanya, el terme Espanya, està molt vinculat cada vegada més a una dreta o a una extrema dreta. Fixa't com l'esquerra ja no utilitza, fins al Partit Socialista n'arriba, Espanya ara, però quan el Errejón ha de posar més Espanya, diu més país, perquè comencen a notar, i aquest és un problema que tenim o que tenen, és un problema de que comença a vincular-se al terme Espanya i el que amb una extrema dreta, doncs això és un problema per a un país. Els és igual, és possible, ens és igual a tots, pues fantàstic.
El següent pas jo crec que hauria de ser fer un pensa i dir més països, perquè si Espanya és un problema a nivell nacional, igual la mirada plurinacional començaria a estar...
O presentar-se a les eleccions europees amb Más Continente.
Más Continente. No?
És una opció...
Ara Carrefour, no?
Exacte. El Prica. Ahir parlàvem precisament a l'hora de dinar del Prica i el Continent, que quedi clar. Bé, en qualsevol cas, un titular per acabar. Què creieu que passarà les properes 3 setmanes? Amb un titular, us ho demano, m'ho hem complicat, això.
Sentència l'11 d'octubre. Ja, l'altre dia estava 7-1, ara ja està 2-1. Les possibilitats de que la sentència surti el dia 11 d'octubre ja és quasi total.
És un titular de futurologia,
difícil. Jo ja l'he fet. Haver acabat i 59.
Voleu parlar d'alguna cosa més?
Perquè l'Alcoià, què tal aquest cos de setmana?
Han tornat a guanyar 6 victòries de 6 partits. Estic encantat.
Això de més amunt es cau, llavors, però...
també és amb un escalf.
És un problema això de començar tan fora. Eduard, Rogeli, què n'espereu dels propers dies?
Incertesa total i absoluta. La gent continuarem navegant. Lo de la tardor calenta, jo encara no entenc el que significa i el que diuen.
Home, fa calor al migdia, ara.
Sí. Sí. Però jo, per mi continua la incertesa. Continuarà.
També em sumo al Rogeli i que espero que en la mesura del que puguem i del que sentim i del que tinguem ganes, però que fem carrer i que hi siguem, perquè hi ha gent que està a la presó i hi ha familiars que estan patint i el fet d'estar organitzats i seguir, diguem-ne, tots a una pot ajudar també a les entitats i a qui lidera això a agafar una miqueta més el timó.
Jo penso que les sentències marcaran molt, evidentment, el que passarà immediatament, però aquest és un tema que amb aquestes sentències, com ja podem imaginar, no està acabat, això continuarà durant molt temps i amb la mateixa idea. Nens, feu-me cas, perquè si no us pagaré el cul.
Doncs amb això ens quedem. Eduard, moltes gràcies. Rogeli, Aina, Raül i Jordi, moltíssimes gràcies a tots també per ser avui amb nosaltres. Ens veiem la setmana que ve. Nosaltres marxem a publicitat i tornem de seguida perquè volem parlar de la festa major del barri del Monestir, que arriba aquest cap de setmana. Fins ara!